Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Seguim a la Fórmula Estel, ho fem amb un breu repàs de les notícies. El Suprem amplia la investigació per rebel·lió al Comitè Estratègic del Procés Independentista. El jutge Pablo Llarena demana més informes a la Guàrdia Civil amb els indicis que pugui haver-hi d'un eventual concert inicial entre Convergència, Esquerra, ANC, Òmnium i AMI, que hagin pogut estar orientats a compartir una estratègia per aconseguir la independència de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest comitè estratègic estaria format sobretot pels dirigents independentistes que ja estan encausats, com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i el Jordis. Però hi podria haver alguns noms nous, com Marta Rovira, Neus Lloveras, Anna Gabriel, Mireia Boya, Artur Mas i Marta Pascal. I finalment, el monestir de Sixena ja acull les obres d'art que s'exposaven al Museu de Lleida. La consellera d'Educació, Cultura i Esport del govern aragonès i l'alcalde de Vilanova de Sixena van rebre el camió a 3:45 del vespre i van aplaudir i es van abraçar als tècnics que portaven aquestes obres. Al monestir han arribat 44, però no una pintura a l'oli del segle XVIII. Tots els partits catalans admeten que l'escola concertada està mal finançada. És el que es va acordar a la taula rodona sobre l'escola concertada a la Catalunya del futur celebrada ahir. L'aportació econòmica de l'administració per cada alumne és insuficient per garantir la gratuïtat de l'educació. El que falta ho han de posar els pares. Després d'aquest acord han vingut els matisos, sobretot tenint en compte que alguns d'aquests partits van donar suport a la ILP, que l'any passat va rebutjar el Parlament i que preveia l'eliminació dels concerts educatius. Tot l'espectre polític, excepte la CUP, va participar en aquesta sessió organitzada per totes les entitats que agrupen els titulars i les associacions de pares de les 700 escoles concertades que hi ha a Catalunya i que representen més de 360.000 alumnes, la majoria en escoles cristianes. Fins aquí les notícies. Continua la Fórmula Estel amb l'espai, naturalment, doctor Pros i Mercè Raga.
A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Iniciem l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros, aquí la sintonia de Ràdio Estel per millorar, per tenir cura de la teva salut d'una forma més natural. Com estem, doctor Miquel Pros?
Hola, Mercè.
Benvingut, ben trobat a casa seva.
Bé, gràcies.
Avui també molt ben acompanyat per la doctora Chiara Rinascente. Què tal, com està, Chiara?
Hola, Mercè, muy bien, ¿y tú?
Doncs avui volem iniciar, podríem dir, el programa d'avui, l'espai naturalment, un espai que continuarà també la setmana que ve, però amb aquest tema que tractarem avui. Iniciarem, doncs, com ho podríem dir, aquest monogràfic sobre la ozonoteràpia. Això ho avançàvem fa uns minuts, perquè és una teràpia que es practica des de consultar el doctor Miquel Pros, ja des de fa temps. Vostè ja va confiar, des de fa temps.
Fa anys.
Fa anys.
Bueno, ni me'n recordo. Fa quasi bé 40 anys, tu. Jo penso que el primer aparato per fer ozono El país va ser a casa. Jo venia d'Alemanya i, per tant, imagina't, respecte a Alemanya ens porten 150 anys d'avantatge. És que és increïble, tu.
150,
sí, ja ho veus. Sí, perquè una cosa que quan jo vaig començar aquí a practicar amb l'Ozó, doncs col·legues meus, doncs metges que havien estudiat a mi, diu, però escolta, però estàs boig, a la zona és molt perillós i que pots matar algú, i llavors resulta que ara és tot el contrari, no? En fi, perquè a l'ozó l'injectem, ara no es fa tant, però inclús s'injectava amb vena directament. Ara ho fem de formes...
Que ni te n'adones.
No, clar. Però què passa? Que ara, en aquests moments, com que una cosa que té molt èxit amb la consulta és una variant de l'ozó, que ara en parlarem, que és les vacunes... Clar, ara és el temps de la gent es posen les vacunes de la grip, no? Ahir mateix hi havia una senyora, em sembla que la qui ara estava davant, no sé si tu vas sentir, que... Jo li dic, i què, aquest any, enguany, s'ha posat la vacuna? Doctor, la vacuna, ho vaig fer un cop a la vida, no ho faré mai més.
És veritat, sí. Ja m'acordo, sí.
Perquè es va posar...
Le sento fatal.
Diu, vaig passar tot l'hivern encostipada.
Sí.
Nosaltres fem una variant d'aquesta vacuna que precisament en presència d'ozó. I això se'n diu la petita, és una, la petita autohemoteràpia.
Fem una cosa, doctor, però si li sembla, comencem des de l'inici, perquè potser hi haurà oients que ens estiguin escoltant i diguin, val, d'acord, vull saber més coses de l'ozonoteràpia que aplica el doctor Miquel Pros a la seva consulta, però anem a saber, primer de tot, què és l'ozó, no? Doctora Rinascente.
Bueno, Mercè, mira, tan fácilmente el ozono es una molécula constituida por 3 átomos de oxígeno en lugar del oxígeno que tiene solo 2. El oxígeno es O2, el ozono es O3 y es una molécula que está normalmente presente, como sabemos, en el aire que respiramos, forma de gas, y tiene una alta solubilidad en agua y entonces es muy fácil administrarlo y se puede utilizar ya desde hace años y hay muchos estudios científicos que lo avalan para una gran variedad de dolencias agudas y crónicas.
Uh-huh. Y una de las otras preguntas que también podem tenir es com s'administra, ¿no? Porque entenc que ha evolucionat fins i tot, ¿no? La manera d'administrar l'ozó.
Eso es, pues mira, hay muchas. El doctor Pros estaba adelantando una que llamamos autohemoterapia, bueno, que se llama así. Hay una autohemoterapia mayor y menor. Nosotros en la consulta utilizamos las dos, se utilizan normalmente para indicaciones distintas. La autohemoterapia mayor consiste en sacar una cantidad de sangre alrededor de unos 100 mililitros normalmente. Se mezcla en situación estéril totalmente con ozono a nivel extracorporal y se vuelve a meter in vena, intravenoso, en el paciente. Entonces, esta es una técnica pues, totalmente exenta de riesgos normalmente, porque eso se hace en situación de esterilidad. Luego está la autohemoterapia menor, que era la autovacuna, como nosotros la llamamos, que era la que hacía referencia a Miquel. Y es, en cambio, sacar una cantidad mucho más pequeña de sangre. Se saca normalmente 5 mililitros de sangre del paciente, se mezcla con ozono y esta cantidad, después de mezclarla, la volvemos a meter, pero por vía intramuscular esta vez. Y esto tiene una... Bueno, ya hablaremos de sus usos, pero normalmente la utilizamos como modulador de la inmunidad, ¿no? Por eso la llamamos vacuna, porque sí que sube nuestras defensas, se ha visto cómo puede modular la inmunidad, entonces por eso en estas temporadas de resfriados, de que necesitamos un poquito realzar un poquito nuestras defensas, pues viene muy bien y luego para regular mucho tipo de enfermedad que tengan que ver con la inmunidad, las autoinmunes, sobre todo, ¿no? Las alergias, la utilizamos. Luego hay otras vías de administración, muchas más, porque el ozono realmente ha demostrado gran eficacia y seguridad administrado pues, desde la vía intranasal, intradiscal, o sea, los discos intervertebrales, muchas vías. La única que por la única vía que es tóxico es la inhalatoria, es la única vía por la que no se usa, no se puede inhalar el ozono. Y en la consulta no utilizamos todas las vías porque hay algunas técnicas más complicadas, complejas de llevar a cabo. Otra vía que utilizamos mucho es la vía intrarrectal, una insuflación de este gas totalmente indolora también, el paciente no suele sentir nada. Y la vía intrarrectal, entonces con una cánula, con una sonda, se administra una cierta cantidad de ozono también, con concentraciones que ya conocemos, muy estudiadas y estandarizadas. Y también otra vía que utilizamos mucho, siempre a través de una sonda, es la vía vaginal. La vía intravaginal, pues para infecciones recurrentes o crónicas, difíciles de extirpar de otra forma, pues utilizamos mucho la vía intravaginal, y creo que estas tres, ¿no?, serían como...
Si tu has parlat, clar, l'ozó és incompatible per la via respiratòria,
sí,
no? Però com que tu has posat una cara quan ella ha parlat també via intranasal, no? Però la via intranasal no té res a veure amb les patologies respiratòries. Estem parlant de problemes d'infeccions locals, per exemple, sinusitis, però això no ho fa, això es fa
en centres especialitzats,
en grans hospitals, perquè nosaltres això ho resolem d'altres maneres. Una de les coses que la gent pregunten, sobretot quan aquests que se'ls ha posat la vacuna estacional, la vacuna gripal, això es promociona sol, perquè la gent, una vegada ho proven, una de les coses més immediates que senten és un increment de l'energia, sota qualsevol forma d'aplicació de l'ozó, però sobretot tant amb la petita com amb la gran automoteràpia. Llavors, clar, la pregunta immediata, aquells que t'ho demanen, perquè això és, per això dic a la gent, clar, si tu ara et sotmets a un tractament, dius, home, jo estic baixa, em trobo cansada, no? Això, sobretot, ahir mateix, una primera visita, una noia jove, que diu, estic rematadament cansada. I, efectivament, vèiem en la bioquímica, els anàlisis, que hi havia un hemograma que no es va fer gens de gràcia, per estimular, precisament, i millorar aquest hemograma, la ozonoteràpia en forma de vacuna va molt bé. Però llavors la pregunta immediata és, doctor, té algun efecte secundari? No, cap ni un. És a dir, jo sempre expliquem a la consulta que a partir d'aquí sempre en amunt, però mai resta, sempre sumen. Perquè, per exemple, amb aquesta senyora que quan jo li... Perquè, clar, la gent tenen por quan parlem de la vacuna estacional, doncs et diuen, perquè nosaltres ho preguntem, no? Aquest any que s'ha vacunat, no s'ha vacunat? I llavors, clar, hi ha respostes de lo més dispars, però una d'elles és això, no? La gent que potser s'ha vacunat, que ho han fet perquè el metge t'ha fet por, no? T'has de vacunar perquè aquest any serà un any d'encostipats i de grips i patim-patam. Llavors, la gent ho fan. Però, clar, el que no ho fan mai i de repent es passa tot l'hivern encostipat després d'una vacuna estacional, la que et posen a la seguretat social, diu, mai més. Clar, llavors, quan tu els hi fas la proposta aquesta, la primera pregunta és, doctor, això té conseqüències, efectes secundaris? No en té.
Claro, la gente lo primero que quiere saber, ¿no? De la forma en la que lo administramos nosotros, no. Quizás cuando lo que tú hablabas antes, ¿no? De la vía intravenosa directa, del gas directo que se tiene que hacer
això,
muy
això
lentamente.
Això s'havia fet fa molts anys.
Ja no,
no?
Sé...
Això s'ha descartat, no? Però aquí ara, ella mateixa, clar, quan veu els efectes, vull dir, ella porta poc temps a la consulta, però quan sent els testimonis a parlar de la forma que parlen, tenim persones que fa 30 anys que venen un cop l'any a fer un tractament per pujar les defenses, Mercè, fa 30 anys.
I amb un sol...
No, llavors es fan sessions de 7, 10 o 14. Normalment utilitzem 7 o múltiples de 7, no? Llavors ho fem un cop a la setmana, aquesta vacuna, quan arribem a... Bueno, arribem a 10, i llavors fem 4 més per anar controlant, aviam, aquest increment...
Més espaciades, quizás.
Aquest benestar, llavors ho fem cada 15 dies i arribem a 14.
Quan podem començar a notar aquests efectes de la ozonoteràpia?
Pues mira, depende mucho de los pacientes, como ya sabes que somos todos distintos. Yo he tenido pacientes que desde el primer día ya me han dicho, el otro día me ha hecho mucha gracia un señor porque me ha dicho, después de la primera vacuna, la primera vez que la probaba y era en forma de automoterapia menor, esta que llamamos como autovacuna, me dijo, mira, sentía como si por la calle me estuviesen empujando el mismo día, o sea, empujando de la energía que tenía, sí, se sentía...
La vitalidad, ¿no?
Eso es, como a nivel de sentir cosas. Pero igual te suben las defensas, esto no lo puedes sentir como efecto, aunque pase, pero claro, la vitalidad sí. Entonces hay algunos que es verdad que lo notan a la primera y otros pacientes que dicen, pues no, mira, el primer día no he notado nada, puede ser la segunda, la tercera vez normalmente, quizás, bueno, Miquel sabrá, tiene mucha más experiencia
sí,
que yo.
Es muy dispar, es muy individual. Eso es. La gente explica de las cosas más inversamente que puguis imaginar.
Sí. Como por ejemplo la doctora, que seguro que debo haber escuchado.
Eso que acaba de explicar la doctora, que
está fuerza, ¿no?
La sensación de que yo m'estan... Sí, sí, però aquest increment d'energia és quelcom que es fa present en tothom. Tu. Estem parlant de la petita autohemoterapia,
sí,
després.
Inclús.
Sí,
inclús. Surts propulsat, llavors.
Sí, 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 sí. Clar, és convertir... És curiós, la cosa, no? Sí. És convertir la teva sang amb el teu millor medicament. I, de fet, sempre i una vegada més, la medicina natural, amb els seus tractaments, en aquest cas, doncs, l'autohemoteràpia implementada amb ozó, és una font permanent d'inspiració cap a la medicina tradicional. Recordant aquí, qui ara, que això dels factors de creixement, que avui s'està aplicant amb gran èxit en temes articulars, sobretot amb el tema dels esportistes, doncs això neix en medicina natural. O sigui, l'únic que es fa, agafen... O en els implants dentals, no? Agafen una quantitat de sang que se centrifuga i llavors agafen de... Això és com l'oli i el vinagre, que no s'arriben a barrejar mai, no? Centrifuguen la sang i llavors agafen els elements dintre, d'acord amb la sedimentació dels globus blancs, els hematies, les plaquetes, s'agafen els factors de creixement, es manipulen i se'n reinjecten. Nosaltres no, nosaltres fem sang total. I aquí està potser el quid de la qüestió, és a dir, aquesta millora tan ràpida, doncs, bueno, mira, noia, a partir... És increïble, això, no? De la teva pròpia sang.
I puedes ver cómo cambia la sangre. Eso es un efecto que sempre a los pacientes...
Això els agrada molt a la gent, no?
Ah, sí?
Incluso a la pequeña.
Sí.
Cambia el color. O sea, como si oxigena más, pero y luego ya hablaremos sino de los efectos más que hace el ozono, pero le enseñamos normalmente al paciente, incluso la autohemoterapia menor, que es esa vacuna que llamamos, como sacas estos 5 centilitros de sangre, mucho más oscura, o sea, sangre venosa, obviamente, y tal, y como el ozono tiene esta capacidad de mejorar la oxigenación de la sangre, ves cómo cambia de color y es un efecto que dices, mira, pues se ha puesto más roja, más clarita,
no,
y lo vuelves a iniciar.
Yo os admiro, de debò, ¿eh?
No, és una cosa...
El doctor ja sap que jo soc una mica aprensiva, sí. però és veritat que deve ser un efecte que crida l'atenció.
Sí, mucho.
Que... Mercè has de pensar mucho. Que algú... Diu, escolti, doctor, diu, això, jo, la meva sang està negra?
Sí.
Diu, ah, això tinc a dintre? Aquesta exclamació la fan, tu.
Clar, sí. Clar,
llavors,
és el que comentava la doctora, no?
Que llavors, el que nosaltres fem és...
La barreja.
Amb la barreja aquesta, doncs, va canviant i acaba siguent un color com un verd cirera, un vermell cirera, no? Un color bonic. I, bueno, doncs mira, això és un efecte òptic, no?
Aquests són alguns dels efectes de l'ozonoteràpia. Si us sembla el que podem fer, ara estem aquí a l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros, hem dit que avui començaríem amb aquest monogràfic de l'ozonoteràpia, continuarem la setmana vinent, i el que fem és emplaçar-vos. Si ens estàs escoltant i tens algun dubte sobre aquest tractament, els seus beneficis, com s'administra, què és, la setmana que ve obrirem vies telefòniques i d'aquesta manera ens ho podràs preguntar tu mateixa en directe. Això serà la setmana que ve. Però deixa'm donar, en tot cas, el telèfon de la consulta per si ja estàs interessat i dius, vinga, va, jo, com aquesta força que ens deien de l'ozó que ens empeg, jo ja vaig directe, propulsada, a aplicar-me aquest tractament d'ozonoteràpia. 93-212-1504, 93-212-1504. És la consulta del doctor Miquel Pros. Si vols citar prèvia, truca abans, eh? 93-212-1504, o per més informació. La consulta del doctor Miquel Pros es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Si us sembla, continuem, perquè també m'agradaria saber com actua, eh? Hem parlat una mica dels beneficis, dels efectes, però com si nosaltres doncs, som això, eh? Aquest ozó que entra en el nostre organisme, com actuem?
Pues mira, Mercè, de muchas formas. Una de las formas que tiene de actuar el ozono es aumentando la producción de enzimas antioxidantes. O sea, estimula en nuestro cuerpo, en nuestras células, la producción de enzimas antioxidantes. Y eso es muy interesante porque estamos sometidos a un estrés oxidativo que es siempre escuchamos ya desde hace años hablar de antioxidantes, de que hay que antioxidarse, porque efectivamente en nuestro cuerpo hay gran producción de radicales libres por todo. Todo nos produce un estrés oxidativo. La contaminación, el estrés, los malos hábitos, fumar, por ejemplo. El ejercicio físico incluso, o sea, que es muy bueno, pero en exceso puede genera de hecho estrés oxidativo que nos lleva al envejecimiento. Entonces, una de las cosas que hace el ozono es estimular esta producción de enzimas antioxidantes. Muy interesante cuando hablaremos también de sus efectos en el cáncer, porque las células cancerígenas no tienen la capacidad de estimular, de producir enzimas antioxidantes. Entonces es allí donde el ozono nos puede ayudar, porque sí favorece las células sanas, pero sí no mata, digamos, las cancerígenas. Luego, estimula el pasaje de oxígeno a las células, o sea, oxigena más nuestras células, mejora la respiración celular y de hecho puede restaurar funciones en algunas células, funciones que habían perdido, rejuvenece. Realmente, en línea general, lo que vemos con los pacientes es que, en una palabra, rejuvenece. Otro efecto es eso, oxigena las células y los tejidos porque permite a la hemoglobina, que, bueno, como muchos sabremos, es la... lo que dentro del eritrocita, del glóbulo rojo, lleva el oxígeno a los tejidos, favorece que la hemoglobina suelte más fácilmente el oxígeno a los tejidos, por así decirlo, para que nos entendamos. Mejora también la circulación de la sangre porque es vasodilatador, entonces vasodilatador a nivel central. Hablamos de cerebro y periférico, de los vasos periféricos, con lo cual todas las enfermedades o los trastornos de origen arterial a nivel periférico, esto de artos inferiores, de miembros inferiores, y a nivel cerebral, en ictus, en infarto de miocardio también, se ha comprobado cómo mejora mucho la circulación y el aporte de oxígeno. Y luego, otro uso que tiene, me parece prodigioso, pero es que lo es un gran desinfectante. Se ha utilizado la ozonificación para depurar las aguas, ¿no? Se usa mucho en odontología como desinfectante bucal, porque se ha visto que mata bacterias, virus, hongos, algas, o sea que es como un desinfectante general. Luego es un antiinflamatorio también. In vitro, porque todavía faltan estudios, se ha visto que inhibe mucho el crecimiento de células tumorales de algunos tipos de cánceres. Tenemos aquí en España, hay un médico en Pontevedra, el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, que ha utilizado mucho y ha publicado artículos sobre el uso contra del ozono en casos de cáncer. Y luego, ya para rematar, otra propiedad muy importante es la de modular el sistema inmune. O sea, activa el sistema inmune, la inmunidad tanto humoral, o sea, de anticuerpos, entonces, como celular, de linfocitos. Entonces, en esto, pues, nos ayuda muchísimo, porque en la medicina convencional no tenemos prácticamente nada que nos suba la inmunidad. O sea, puede estimularla un poquito, pues, las vacunas que conocemos, con posibles efectos secundarios que también conocemos. Cuando el ozono realmente tiene una aplicación muy rápida, sencilla y muy segura, la verdad.
Home, tot això que explica la Chiara, evidentment, si ho poguéssim traduir a efectes pràctics, lo interessant seria presentant aquí, doncs...
algun cas, no?
Una casuística clínica de pacients agraïts, però en situacions sovint molt desesperades, no? I, de fet, ara ella, quan parlava dels temes vasculars en els ictus, sempre estem parlant, però, per exemple, amb un infart, amb una angina de pit, amb un ictus cerebral, una vegada estabilitzat en el gran hospital, perquè, clar, si tu t'agafes un infart,
has
de fer això a l'hospital. Ara bé, una vegada surts de l'hospital, si aquesta persona, per exemple, imagina't, doncs, que ha patit un ictus amb seqüeles neurològiques, no? Aquesta gent que veus que, doncs, s'ha quedat, ha perdut la sensibilitat amb un membre superior o inferior, que arrosseguen la cama. Aquesta gent, si els agafem ràpidament i venen i els apliquem un tractament d'ozó, poden recuperar, altra vegada, la funcionalitat de perduda, no? O sigui, d'aquest membre, i aquí recordo un cas, a mi m'agradaria, si, com que tot és tan llarg el tema de l'ozó, podem estar parlant igual que la sinusitis silenciosa.
Hores i hores.
Durant hores, dies i setmanes, no? Però, clar, el que fa que el metge, nosaltres, agafem confiança en allò que estem fent, són els resultats finals. És a dir, que tu, quan veus el resultat d'una persona que t'arriba a casa, que arriba arrossegant el peu, que arriba de l'hospital i a la mia cap a casa, diu, mira, escolta, nosaltres ja no podem fer res més. I aquesta persona recupera altra vegada la seva funció, és a dir, torna a caminar normal, com ho feia feia uns dies. Clar, això la gent diu, bueno, s'ha produït un miracle. No s'ha produït un miracle, només que hem actuat en sentit comú i hem utilitzat aquella teràpia adient en aquell moment i en aquelles circumstàncies. Mm-hmm. Això és com, tornem altra vegada, a nivells pràctics. La Chiara, la doctora, ens parla del sistema immunològic. És a dir, estimula el sistema immunològic. I això ho veiem, clar, sovint amb tota aquella gent que això, quan estan cansats, amb les fibromiàlgies, les malalties autoimmunes, totes, mm-hmm. totes elles. Quan a l'hospital, ja no, o el metge de capçalera, ja no dona més, diu, mira, jo ho sento, hem arribat on hem arribat.
Clar,
no hi ha... hi ha el que hi ha en medicina. Doncs llavors és quan, esclar, una vegada ha fet sostre, llavors ens arriben a casa amb aquestes circumstàncies. Aquella senyora diu, no, jo la vacuna, Déu nos en guarda, doctor, mai més a la vida la vacuna, perquè m'hi he passat tot l'hivern encostipat. Doncs, bueno, aquí és on entrem nosaltres, amb les nostres tècniques, amb les nostres teràpies. És a dir, que quan combinem aquella persona gran, ahir mateix, tu, aquella persona que, una senyora gran, que li fem l'auscultació i que ara la vaig cridar, mira, fes una auscultació, no entrava gens d'aire, tenia un bloqueig nasal, aquesta senyora a la que comença a respirar. I, a més, aquesta és la que ens va dir, em sembla, va ser ella la que va parlar de que mai més es posava...
De la vacuna, si era ella. Sí.
I llavors és quan li vam proposar de fer la automoteràpia amb ozó. Mm. I llavors, esclar, quan hi expliques, i bueno, doncs vinga, va, som-hi, començarem. Clar, si tu millores la respiració nasal perquè li neteges les cavitats nasals i a sobre li practiques una estimulació a través d'una vacuna natural, doncs això és el que... Llavors, aquests miracles que la gent ho viuen com un miracle. No, és una realitat, pura i dura, no? Sí.
Ens ha quedat preguntant la consulta com i per què la feu servir. Si de cas, si ens voleu fer un petit abans... Però
sí, perquè no ens darà tiempo a todo.
Ens queda res, dos minutets.
Vale.
Doctora Rinaixente, si breument, a qui li aplicaria la ozonoteràpia?
Pues a muchos pacientes, entonces, sobre todo para la mejora del sistema inmune, esto está claro, luego ya lo hablaremos más la próxima vez, pues eso, pacientes que están con un cáncer en tratamiento con quimio y radioterapia, porque mejora las dos y ya veremos. Con pacientes que tengan patologías del sistema nervioso central y cardiovasculares, muchas, hay que entrar más en detalle. Lo que quería solamente rematar, y era para aclararlo a los oyentes, es esta capacidad que me ha asombrado del ozono, que es inmunomodulador. No solo activa el sistema inmune, porque hay enfermedades o situaciones en las que necesitamos subir esta inmunidad para protegernos, como las infecciones, o bajarla, porque las autoinmunes tenemos una exageración, las alergias, tenemos una exageración de nuestro sistema inmune, y la capacidad que tiene el ozono de actuar en ambas situaciones, es de modular, bajar cuando hace falta y subir.
O fins i tot, com estava comentant, en els processos de quimioteràpia a vegades no es poden injectar la quimioteràpia, perquè no estan les defenses a nivell. Això és molt important,
exactamente,
no, doctora?
Exactamente. De hecho, reduce mucho los efectos secundarios y es un tratamiento complementario que a mí me parece fundamental en este tipo de pacientes. Pero bueno, ya
hablaremos
más.
No?
Vale, sí.
Aquestes serien, doncs, algunes de les casuístiques per aplicar la ozonoteràpia. Nosaltres ja marxem. Ha estat una pena, però...
Marxer és un medicament intel·ligent. Podríem definir-lo així. És a dir, que arregla tant el que està en hiperfunció com el que està en hipofunció. O sigui, normalitza aquesta situació.
Això és.
Doncs nosaltres hem emplaçat els oients que si teniu algun dubte al voltant de l'ozonoteràpia que s'aplica a la consulta del doctor Miquel Pros, ja la setmana que ve en parlarem més abastament, en parlarem dels seus usos, de com actua també, ho recordarem. I res, obrirem les línies telefòniques per si teniu algun dubte. Ens podeu trucar, ja serà en el proper programa de l'Espai Naturalment. Com sempre, ha estat un plaer, doctora Chiara Renascente, per estar amb nosaltres aquí.
Gràcies a vosaltres, per a mi també.
Nosaltres també, avui acomiadem ja el doctor Miquel Pros, també, com sempre.
Molt bé, Mercè. Doncs seguirem parlant de les nostres coses.
Doncs seguirem parlant de les nostres coses aquí a l'Espai Naturalment. Us recordem el telèfon de la consulta, 93 212 1504. 93 212 1504. Continua endavant aquí la programació habitual a la sintonia de Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.